Benvinguts al tercer Setè Sentit, un programa de ràdio on, com ja sabeu, el gran protagonista és el cinema. Des de les zones de Ràdio Falset, al 107.6 de la FM, us saludem l'Aureli Villalbí i qui us parla, el Francesc Sabater.
Volem recordar que aquest programa és possible gràcies al suport de Jordi Soldevila. Gràcies a ell, que ens posa llum a la foscor i ens ensenya el bon camí.
Molt bé. Doncs anem a parlar de la introducció al programa d'avui. Després d'aquesta salutació, on ens hem recordat del nostre gran col·laborador, Jordi Soldevila, toca fer-vos 5 cèntims del que tractarem en el programa d'avui. A la secció de notícies parlarem de dos festivals i d'una novetat editorial.
A la secció d'estrenes parlarem de Asbestas, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, i La novel·lista, dirigida per Aung San Suu.
Celebrarem els aniversaris de L'home que va matar Liberty Valance i de Nosferatu. Continuarem amb el concurs, on coneixerem el guanyador del segon concurs i plantejarem el tercer. I acabarem el programa, com sempre, amb la banda sonora original d'una pel·lícula. Doncs som-hi. Comencem amb les nostres notícies de cinema. Aureli, què? Em sembla que ens has de parlar del festival Terror Molins.
Sí, parlarem una mica i parlarem del palmarès, de les principals pel·lícules que van tindre premis. A Terror Molins de Rei es va celebrar el festival Terror Molins amb un gran èxit de públic. A la secció oficial, la millor pel·lícula va ser Speak No Evil, una pel·lícula danesa del director Christian Tafdrup.
Bé, em sembla que aquesta pel·lícula ens porta un record de la nostra estada al Festival de Sitges d'enguany.
Sí, una bona pel·lícula que allà també va tenir molta repercussió. La millor direcció va ser per Huesera, una pel·lícula de Mèxic de la directora Michelle Garza. Altres premis van ser per Viejos, la millor fotografia, i per Project Wolf Hunting, els efectes especials. A la secció Ben Diferent, el millor debut va ser per Soft and Quiet, de la nord-americana Beth de Araujo, i la millor direcció per Salum, de Jean-Luc Herbulot. A la secció Bloody Madness, la millor pel·lícula va ser per Matt Heidi, una pel·lícula suïssa de terror. I a la secció Cinema Català, el premi guanyador va ser La Masia, del director Víctor Català. Va tenir el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic.
Tinc entès que una d'aquestes guanyadores que has anomenat tindrem el privilegi de veure-la a casa nostra, als nostres cinemes, i ben aviat.
Sí, el dijous 24 s'haurà estrenat Matt Heidi als cinemes comercials. És una pel·lícula que li diuen The Exploitation Suisse, que combina acció, comèdia, terror i gore en els Alps. Allí, la Heidi lluita contra un dictador que és un gran magnat dels formatges. Els directors són Johannes Hartmann i Sandro Klofstein. La protagonista és la Alice Lucy. I també podem veure l'actriu Almar Sato i l'actor holandès Casper van Diem.
Creus que en podrem veure alguna més d'aquestes guanyadores al festival de Terror Molins? Ja sabem que a vegades aquestes de festivals alternatius costa molt que arribin a les nostres sales més comercials.
Bé, suposo que podrem veure Speak No Evil, perquè és una pel·lícula que ja se n'ha parlat molt. El director és molt conegut, ja va guanyar Sitges fa uns anys. I també podrem veure, segur, Project Wolf Hunting, la pel·lícula coreana, que és d'acció trepidant i que serà molt divertida.
Avui, Aureli, també ens has de parlar d'un festival del nostre territori relacionat amb el vi.
Sí, aquesta setmana s'ha fet a la comarca del Priorat i en diversos pobles el 6è Most Festival del Priorat. Aquesta és la segona part del Festival Most que es fa a Vilafranca del Penedès des de fa uns quants anys. El dia 20 es va fer la inauguració amb un pròleg a Cornudella, al local de la Renaixença. El dia 23, al Castell de Falset, van fer Històries del Vi, que són 5 curtmetratges. I el 25, al Cafè de l'Ateneu dels Guiamets, han vist La Gazelle de la Misère, una pel·lícula molt interessant sobre els jornalers de la vinya. Diumenge 27 es farà la clausura al Teatre de l'Artesana de Falset a les 6 de la tarda amb Georgia, The Cradle of Wine. És un documental que tracta sobre el cultiu de la vinya a Georgia. I després hi haurà un tast de vins del Montsant.
I em sembla que del Priorat marxem al País dels Pirineus, cap a Andorra. Què ens has d'explicar d'Andorra?
Andorra, sí, com tu dius, és el País dels Pirineus. És l'únic estat del món on el català és llengua oficial. I a Andorra tenen un cine que es diu Illa. Tu crec que vas estar-hi fa uns anys.
Sí, sí, sí.
Que està a l'Avinguda Carlemany número 70 de les Escaldes. Si anem a Andorra, estos dies podrem veure diverses pel·lícules interessants, com, per exemple, Memòries de París, una pel·lícula de la directora Alice Winocourt amb la Virginie Fira i Benoît Magimel. Una cosa que hem de dir d'aquesta pel·lícula és que és només versió original en francès. Si voleu practicar, doncs, també és una possibilitat. No? I a part d'aquesta, faran algunes altres pel·lícules, com Black Adam, del director català Jaume Collet Serra, una pel·lícula d'aventures que està feta als Estats Units. Bé, i l'habitual que fan a les sales d'aquí de Catalunya, també.
Molt bé, doncs acabat d'aquest petit retall referit al nostre país germà dels Pirineus, tanquem la secció de notícies presentant-vos un llibre. El llibre es diu Cine Transgressor, 50 pel·lícules que hicieron tambalear el mundo del cine, del periodista, escriptor, editor i expert en cinema Ian Haidt-Smith. L'autor fa una relació de pel·lícules que varen gosar a ser diferents, que van arriscar reputacions i que varen fer perillar carreres professionals. Pel·lícules que varen qüestionar límits i que van desafiar l'estatus quo. Entre altres treballs, aquest Ian Haidt-Smith és l'autor de la versió actualitzada d'un clàssic, el 1001 pel·lícules que s'han de veure abans de morir, que és un llibre que s'acostuma a regalar als aficionats del cinema perquè passin llista i si són així granadets i tenen una certa edat, déu-n'hi-do la pressió que els hi poses de dir 1001 pel·lícules que s'han de veure abans de morir. Acabades les notícies, saltem a la nostra secció d'estrenes. I avui, com és habitual, en portem dues i enceta l'Aureli parlant-ne d'una ben singular.
Sí, la primera pel·lícula és una de les millors d'aquest any 2022, segur. És la novel·lista Seol Ga-hwi Yong-hwa, de Ong Sang-soo, el director coreà que cada vegada ens impressiona. En aquesta pel·lícula, Ong Sang-soo continua explorant la creativitat, les trobades casuals, els fideus, l'alcohol i les converses informals. Durant 30 anys han mantingut una connexió temàtica i estilística amb els seus seguidors. Els que ens agrada aquest director esperem amb neguit les seves pel·lícules i els seus nous espectadors queden desconcertats. La novel·lista Jung-hee, l'actriu Lee Yo-jung, parla amb tristor perquè creu que no està ben valorada. La pel·lícula és en blanc i negre. Passejant amb uns amics, coneix l'actriu Kirso, que és l'actriu Kim Min-ji, i li diu que no aprofita prou el seu talent. Li proposa fer un curtmetratge sobre els fideus ramen. A tu, Kiko, sé que t'agraden molt els fideus ramen. Ens podries aconsellar algun lloc per anar?
Moltíssim. Bueno, a Reus hi ha un coreà, però és un personatge molt singular.
L'actriu Kirso invita a Jung-hee a visitar una llibreria on veuen molt licor d'arròs fermentat. Makgeolli, es diu en coreà. I Kirso s'adorm, clar, després de menjar unes pastetes i tal. A partir d'aquí, la pel·lícula comença en color. La conversa entre diversos personatges dona voltes sobre la creativitat, dels artistes i com buscar la veritat. Continuarà. Si us agrada el cinema tranquil, sense presses, ho passareu molt bé. La càmera fixa ens ensenya la cara, les reaccions dels actors, quan molt sovint improvisen. La novel·lista ha guanyat el Gran Premi del Jurat Os de Plata a la Berlinale del 2022. Això ens ha passat una mica per alt perquè el gran èxit d'Alcarràs va fer que les altres pel·lícules de la Berlinale no li donéssim tanta importància o no les coneguéssim tant.
Bé, haurem de veure la novel·lista que ens l'has explicat i me l'has venut molt bé. Jo el que sí que vaig anar és a veure fa uns dies una altra estrena, Asbestas, del Rodrigo Sorogoyen, i vaig quedar impressionat. Són uns quants els crítics que pensen que el Rodrigo Sorogoyen és el millor director espanyol dels darrers anys. Estocolm el 2013, Que Dios nos perdone el 2016, El Reino el 2018 amb 7 Premis Goya, Madre el 2019, la sèrie de 6 capítols Antidisturbios el 2020. Per tant, una collita molt fructífera d'aquest director. Asbestas és un thriller rural hispano-francès protagonitzat pel Denis Menochet, la Marina Foix, el Lluís Taera i el Diego Anido. La pel·lícula està ambientada a Galícia i rodada en francès, castellà i gallec. Es va estrenar amb el 75è Festival de Cannes al maig del 2022, projectada per això fora de competició. El Festival de Sant Sebastià d'enguany ja va obtenir el Premi del Públic. I des de l'11 de novembre, per tant, fa no massa, que es pot veure a les sales de Catalunya i de l'estat espanyol. El guió és del mateix Sorogoyen i d'Isabel Peña, que ha participat en ell en projectes anteriors. La trama segueix una parella francesa, l'Antoine i l'Olga, que s'instal·la en un petit poble de Galícia i que busca connectar amb la natura. No obstant això, la seva presència desperta l'hostilitat i violència de dos dels veïns, els germans Anta. La pel·lícula trenca la visió ideal del món rural, recordem Alcarràs, i veu de forma molt lliure d'un cas real esdevingut el 2010. El film ens parla d'incomprensió, del rebuig del diàleg en la societat actual i de la lluita constant entre dues maneres de veure la vida. Prepareu-vos per viure un clima d'angoixa i tensió al límit. Els dos bàndols enfrontats es creuen carregats de raó i volen sortir-se amb la seva a qualsevol preu. Especialment brillant la conversa al bar del poble entre l'Antoine i el Xan, on tots dos posen les cartes damunt de la taula. La tensió va creixent fins a arribar a un punt de no retorn. La part final de la pel·lícula té un altre to, la tensió baixa considerablement i pren protagonisme un component més emocional. La parella d'actors francesos estan excel·lents. I el Lluís Taera, que fa d'un dels germans gallecs, està senzillament espectacular. Crec que s'emportarà un grapat de premis. Rodrigo Sorogoyen, en esta pel·lícula, barreja el drama, el thriller i el terror rural a parts iguals. I el còctel que li surt és perfecte. La meva recomanació és: no us perdeu de cap manera aquesta obra d'art. Salt de secció, acabades les... Sí. Aquestes dues estrenes, que no cal que us digui, si els les expliquem és perquè heu de fer mans i mànigues per a veure-les, passem a la secció d'aniversaris, i avui en tenim un de 100 anys. Aureli?
Sí, enguany ha fet 100 anys la pel·lícula Nosferatu, de Murnau. El subtítol és Una sinfonia de l'horror, perquè tingueu una idea de com va la cosa. És una pel·lícula d'amor i de terror. Això, Quico, ja saps que a vegades va...
Va junt. Sí. Això de l'estimar és dolorós.
Els actors principals són Max Ehrlich, el comte Orlok, i Gustav von Wagenheim, que és Thomas Hatter. És cinema mut i en blanc i negre. La durada és de 106 minuts. Està basada en la novel·la Dràcula, de Bram Stoker. La música és de Hans Erdmann. La fotografia, impressionant, de Gunther Kramp i Fritz Wagner. La productora, Prana Film, es va estrenar amb aquesta pel·lícula i va acabar la seva actuació perquè va quebrar. És una pel·lícula bàsica del cinema expressionista alemany, amb gran influència en el cinema de terror. La fotografia combina molt bé l'ús del blanc i negre, les ombres i els elements de la natura, el vent, l'aigua. Es va estrenar en una sala del Zoològic de Berlín amb una gran festa i amb un ball després que va ser molt potent, segons diuen. Els anys 20 a Alemanya es feien moltes pel·lícules. L'any 1922, per exemple, se'n van fer 240. Per això, en aquella època, no se'n va parlar molt d'aquesta. Però després, el mític Siegfried Krakauer va dir que els monstres del cinema mut alemany, Caligari, Orlok, Mabuse, eren un avís de lo que vindria amb la dictadura nazi. La ciutat, envaïda per les rates i destruïda per la peste. A part d'això, voldria dir que Murnau, el director, Friedrich Wilhelm, no es deia Murnau, es deia Plumpe. Va néixer el 1888 i es va canviar el nom perquè la seva família tenia una empresa tèxtil i no volia que els seus pares se sentessin al·ludits per la seva activitat a la faràndula. La primera pel·lícula que va fer és El noi en blau, de l'any 1919. L'última pel·lícula que va fer a Alemanya va ser Faust, un clàssic del cinema de terror de l'any 1926. Aquest mateix any va marxar a Hollywood i el 1927 va fer Sunrise, Amanecer, que és una de les grans pel·lícules de la història del cine, segons diuen. Va guanyar un Oscar amb aquesta pel·lícula. L'última pel·lícula que va fer va ser Tabú, l'any 1932, que es va filmar als mars del sud. L'any 1924 havia fet de Letzemann, l'últim, una gran pel·lícula també. Eric Rohmer va escriure sobre Murnau i Faust, l'organització de l'espai en el Faust de Murnau, l'any 1977, va dir: és un estudi de gran qualitat sobre l'obra del director. Murnau va tenir un accident de tràfic l'any 1931 i al cap d'uns dies va morir a Santa Bàrbara, que és un poble que tu tens molta afició perquè hi ha grans monuments, però no és el del Montsià.
L'humor de l'Aureli, molt bé. Us hem d'aclarir que no és la Santa Bàrbara del Montsià, no, veritat? No va vindre no. Cap aquí a morir, Murnau, després d'aquesta carrera a Hollywood.
Va ser a Califòrnia.
A Santa Bàrbara, Califòrnia. Sí. Bé, ja estic més tranquil. Bé, 100 anys de Nosferatu, Doncs l'aniversari que jo us faré 5 cèntims és d'una que enguany n'ha fet 60 i és l'home que va matar Liberty Valance. Aquesta pel·lícula estatunidenca la va dirigir el John Ford i es va estrenar el 1962. És un western basat en la novel·la homònima de Dorothy Johnson i els principals actors són James Stewart, John Wayne, que deia mon pare, Vera Miles, Lee Marvin i Edmund O'Brien. Hi ha qui diu que és la millor pel·lícula de John Ford. D'altres pensen que és Centaures del desert. Sempre hi haurà debats en la carrera de qualsevol director i els crítics també tenen tot el dret a dir-hi la seva. El que és clar és que estem davant d'un clàssic indiscutible i molts coincideixen en qualificar-la com un western crepuscular. Què vol dir crepuscular? Pues aquí es diu que és crepuscular pel propi Ford, per al propi western i per una època que s'estava tancant. I en aquesta pel·lícula, això de l'època que s'estava tancant, queda molt marcat amb la primera i la darrera escena amb el ferrocarril com a protagonista i símbol d'una modernitat. Estem davant de la imminent desaparició d'una forma de vida lliure i salvatge on la llei és del més fort. Potser és per això que el relat es construeix en un llarg flashback i que els principals personatges es retroben al voltant d'un taüt, el símbol de la mort i del pas del temps. Es va optar pel blanc i negre, curiositat, per culpa de les retallades econòmiques imposades per la Paramount. Però aquesta mancança, i ho he trobat en diferents crítiques, es va girar a favor de la pel·lícula, perquè va tenir que el director de fotografia posar-hi encara més enginy. Així podem gaudir d'un joc magistral entre els pàl·lids grisos diurns i els expressionistes clarobscurs nocturns. Per tant, manca de pressupost, més enginy. En aquesta pel·lícula hi ha un grapat d'interpretacions i s'han escrit molts llibres, però sempre coincideixen que hi ha un joc en dos triangles. Un triangle, el del perfil masculí, tenim l'home rústic, l'home antic, el pistoler que de la llei del més fort, interpretat per Lee Marvin. Tenim l'advocat, l'home culte, l'home de futur, el que ha de d'alguna manera civilitzar aquest oé salvatge, interpretat pel James Stewart, i tenim a mig camí el John Wayne interpretant un home amb característiques més properes al lliure i salvatge, però que amb el desenvolupament de la pel·lícula fa una aposta per aquest futur més civilitzat i més endreçat. I després l'altre triangle és l'amorós i aquí també el John Wayne s'emporta la pitjor part. Pren una determinació en un moment de la pel·lícula que ho condiciona absolutament tot i d'alguna manera perd l'amor de la seva vida en benefici d'aquest nouvingut que en un moment determinat deu pensar que li donarà a la seva estimada diferents elements que ell no li pot donar. La pel·lícula enfronta la força de la llei amb la llei de la força. I si recordeu la trama, i si no la recordeu, us convidem a mirar-la, ens cal preguntar, els herois existeixen? O els construïm a la mida de les nostres necessitats i tendències?
Per continuar, hem de dir que Bernardo Bertolucci, el director italià, va néixer a Parma l'any 1941 i va morir un dia com avui a Roma el 26 de novembre del 2018. va començar a fer cine amb Pasolini. El 1976 va fer una gran pel·lícula, Novecento, que és sobre la història d'Itàlia els primers anys del segle XX. I el, entre altres moltes pel·lícules que va fer, el 1987 té L'últim emperador, que va guanyar un Òscar. I us vol dir que, comentant això amb Francesc, d'aquest director i aquesta pel·lícula, va coincidir que la vaig veure amb una sessió doble i l'altra pel·lícula que feien era Una nit a casa blanca. No la pel·lícula dels germans Marx, sinó una pel·lícula catalana de l'any 1986 del director Antoni Martí, amb la Emma Vilarassau, Carles Pongilupi, Ferran Renyer i altres actors catalans molt coneguts. Això era una pel·lícula de carretera que començava a Girona i una parella anaven amb un cotxe fins al Delta de l'Ebre en una masia que es diu Casa Blanca. I recordo molt bé que una de les coses que sortien era Rasquera, on també feien una parada, i em vaig quedar molt impressionat per aquesta pel·lícula.
Sobretot la combinació d'anar a veure L'últim emperador i trobar-te un indicador de Rasquera a l'altra pel·lícula, això...
Això no, va ser impressionant.
Impressionant, sí. No? Ja, quan m'ho has explicat, he quedat d'allò. Però bé, ens ha anat molt bé que parlessis d'aquesta pel·lícula de Casa Blanca, perquè tal dia com avui, un 26 de novembre de 1942, al Teatre de Hollywood de Nova York va estrenar-se Casa Blanca, coincidint amb la invasió aliada d'Àfrica del Nord. L'estrena general va ser una mica més tard, el 23 de gener de 1943, aprofitant la conferència de Casablanca entre Churchill i Roosevelt. Fixeu-vos, aquesta pel·lícula que pues, la gent coneix pel tema musical, per la història d'amor, que tant la seva estrena oficial com la seva estrena posterior guarden relació en moments històrics relacionats amb la Segona Guerra Mundial. No cal dir, no entrarem en detall, la coneix tothom, que els Oscars de l'any 1944 en va guanyar 3, a millor pel·lícula, millor director, pel Michel Courtif, i el millor guió adaptat. Si fa temps que no la veieu, sempre és un bon moment per tornar a veure. Eh? Aureli, en altres sempre ens quedarà Radio Falset.
Sempre.
Doncs canvi de secció i arrenquem amb el concurs. Ha arribat l'hora del concurs Setè Sentit. Recordem que en aquest segon concurs calia identificar, escoltant el tema central de la banda sonora original, la pel·lícula, el director i el compositor de la peça. Ara el Jordi ens la recordarà. L'han volgut recordar perquè no ens cansaríem de sentir-la. Efectivament, estem parlant de Per un grapat de dòlars, Per un puño di dòlari, dirigida pel Sergio Leone al 1964 i composada per Ennio Morricone. El primer que toca és felicitar-nos del fet que ha augmentat el nombre de concursants. Això és una magnífica notícia per nosaltres, vol dir que escolten el programa i que, a més, agafen el repte de participar en el concurs. I, ho hem de dir, tots els que han concursat l'han encertat. Alguns, per això, han estat prou sincers per reconèixer que, si bé havien identificat el compositor i el director de forma immediata, els va tocar buscar quina era de les tres pel·lícules de la trilogia del dòlar. Ja hi comptàvem i ho vam advertir, però bé, vol dir que han fet recerca i nosaltres també ho valorem. A mesura que vam anar rebent les respostes, correctes, és clar, a cada concursant se li va assignar un número. I després del sorteig, fet instants abans de començar el programa d'avui, la persona guanyadora ha estat l'Abel Matamoros. Abel, felicitats. Us recordem que el premi és una ampolla de vi Pinyeres Negre de la denominació d'origen Montsant, 80% Garnatxa Negra i 20% Carinyena, elaborat al celler de Masroig. Gràcies, doncs, al patrocinador i moltes felicitats, Abel, al guanyador.
Ara anem al concurs d'avui. Per aquest tercer concurs us proposem identificar aquesta famosíssima banda sonora original. Hem deu de dir, com en l'anterior programa, la pel·lícula, el director i el compositor. Aquesta música pertany a una pel·lícula molt famosa que va guanyar 2 Oscars. Va ser dirigida per un gran director molt famós que va morir a Rimini.
Compte amb les pistes, Aureli, compte. No
és fàcil, no és fàcil.
No. Clar,
i va ser interpretada per un actor molt carismàtic.
També. Molt bé. Bueno, això vol dir que augmentem la dificultat de la banda sonora i ens surt intentar donar algun ajut, no?
Segur que els aficionats l'han conegut en seguida, ràpid.
A l'acte. Sí.
Preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta, si pot ser correcta. setesentit@radiofalset.cat setesentit@radiofalset.cat La data límit per respondre a aquest segon concurs és el 18/12/2022 inclòs. Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un altre magnífic premi. Un pack de 3 postals de la pintora i il·lustradora falsetana Natàlia Sanauges. Una gran pintora, molt famosa, per què no dir-ho, i la podreu trobar este cap de setmana, si voleu, a la plaça de la Quartera, al seu taller. La podreu saludar i li podeu preguntar quines són les seves pel·lícules preferides, que segur que us ho explicarà. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach. I anem a la secció del tema musical cinematogràfic. La tria d'avui és un homenatge al Chema Marcos, un molt bon amic que va deixar-nos el passat 29 d'octubre. En un moment o altre de quasi totes les trobades que vàrem compartir, sonava, amb ell a la guitarra, aquest tema que avui us proposem. D'aquesta manera es va convertir en un himne de la colla que compartíem. Es tracta de Sympathy for the Devil, dels Rolling Stones. I com que aquesta secció és de banda sonora original de cinema, hem de dir-vos que Sympathy for the Devil, One Plus One, és una pel·lícula documental del director francès Jean-Luc Godard sobre els Rolling Stones, filmada al Regne Unit el 1968. Va ser la primera pel·lícula que va fer fora de França. Aquest any, que era l'any de la Revolució Francesa, la segona, va ser un any de molts moviments socials, i el senyor Godard estava molt preocupat per coses que passaven per tot el món, els Panteres Negres, Palestina, i aquí, amb aquest documental, es mesclen diverses coses. Una pel·lícula molt interessant.
Doncs, a la secció d'avui, a la tria musical va per tu, Chema, i per la colla dels Irreductibles, que mai deixarem de ballar-la.
Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for When his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes.
I bé, arriba l'hora del comiat. Fins aquí el setè sentit d'avui. Esperem que hagueu gaudit d'aquest tercer programa i recordeu que, si us ve de gust, ens retrobarem el proper 24 de desembre a Radio Falset. Salut i cinema!